A la sintonia de Canal 20, Ràdio Lèrdola, hola i benvinguts, benvingudes a aquest espai d'entrevistes, les veus de l'Ajuntament, el programa de converses polítiques dins de l'Olèrdola Actualitat. Avui toca el torn de parlar amb el regidor portaveu del grup d'Alternativa per l'Olèrdola, en Jordi Catassos. Què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Que és dins del govern municipal, regidor dels àmbits de bon govern, d'atenció ciutadana, de comunicació, de recursos i espai públic. Hem de parlar dins de l'àmbit de comunicació d'un aniversari, 25 anys de la publicació que he dit de l'Ajuntament d'Olèrdola, periodicitat mensual, llevat d'alguna excepció en algun moment concret, però s'ha pogut mantenir doncs, 25 anys de manera puntual l'Olèrdola Informació i s'ha celebrat en aquesta edició del mes de novembre.
Doncs sí, la veritat és que és un orgull poder dir que un mitjà de comunicació com és el butlletí municipal celebri 25 anys consecutius de tiratge, de sortida i d'informació a les llars del municipi i bé, potser ningú es pensava en aquell moment del novembre del 91 del 95, quan el govern municipal d'aleshores va decidir crear el butlletí, potser no s'esperaven que arribés a durar 25 anys, o potser sí, no ho sé. No ens va deixar amb aquest dubte l'entrevista al Josep Mir, perquè no es va comentar aquest tema i m'hagués fet il·lusió, no?, saber-ho, que s'esperaven d'aquest butlletí, com avançaria en el temps, no? I per mi és un honor que això sigui així, que comparteixo una reflexió que fa l'exalcalde Mir, que és que podem dir que aquests 25 anys de butlletí és la història escrita d'aquests darrers 25 anys del municipi, no? I penso que això és molt important. Tothom que, i més doncs amb les accions que hem fet, no?, que tothom podrà consultar tots els números del butlletí, que podrà saber què va passar, doncs jo què sé, el jovent pot dir què va passar el mes que jo vaig néixer, no? I pots anar a mirar coses i descobrir coses que van passar al municipi que potser ens queden llunyanes però que no fan tant de temps, no? A vegades ha tingut capítols al municipi doncs que mereixen ser recordats i que per bé o per malament, però és bo que hi hagi constància escrita de tot plegat.
A fer referència ara, coincidint amb aquesta commemoració, doncs l'Ajuntament ha posat a disposició de qui ho desitgi la consulta pública de tots els exemplars, els 241 números de butlletí Olèrdola Informació des de la pàgina web de l'Ajuntament d'Olèrdola. És un material doncs, que això que serà doncs, consultable i d'accés per tothom obert. Feia falta fer-ho.
Jo crec que sí. De fet, sempre he sigut partidari. Ja abans de deixar de banda la meva tasca com a regidor i la vessant política, però sempre he sigut partidari que l'accés a la informació i les hemeroteques doncs estiguin obertes i lliures i que tothom pugui consultar les coses, no? Perquè és una manera d'apropar tot això, tot el que ha passat a la ciutadania, uns per recordar-ho perquè ho van viure, altres per desconeixement i per saber què va passar, doncs, no sé, penso que és una bona, que és una bona acció.
Ho anirem seguint. Sí que en els continguts, tant l'actual alcalde Luca Ramírez com els exalcaldes Josep Tort i Josep Mira, en aquestes entrevistes, venien a subratllar aquest apartat que el butlletí, cadascú ho deia a la seva manera, no?, però venien a coincidir amb aquesta idea que el butlletí, més enllà de ser un mitjà de comunicació per exposar, informar el que fa l'Ajuntament, doncs també era un mitjà a la disposició, al servei de les entitats, i això s'ha anat mantenint des del primer número fins a dia d'avui. Això cal retenir-ho i cal preservar aquesta doble condició de ser un butlletí al servei de la informació que genera l'Ajuntament, però també el teixit associatiu.
Efectivament, penso que és el que és com ha de ser, no? Que el butlletí ha d'estar al servei de les persones, de les entitats, i que tothom qui tingui alguna cosa a dir tingui això a disposició. És evident que això no és un pamflet propagandístic de l'obra de govern. Evidentment, també ho deia l'entrevista del Josep Tor, no? Hi haurà qui pot pensar que, clar, el govern només parla dels fets, de les coses fetes. Sí, però no és un fet propagandístic d'un partit concret, sinó que és una eina al servei de tots, fins i tot dels partits de l'oposició. I és important també que hi hagi la part de destinada a les entitats, no? Quan deia al principi, és la història d'aquests 20, la història escrita d'aquests últims 25 anys del municipi, la història no la fa només els governs, no la fan només l'Ajuntament, sinó que la fan les entitats i les persones. I aquí hi ha un reflex fidel de tot el que, ha passat, no? Des de les festes majors organitzades, doncs, des de diferents àmbits, comissions de festes, la societat de Sant Bremolanta, una mica és la veu de totes aquestes entitats, no? Què ha passat amb la Marató, què passa amb la Vall 90, tot això està recollit en aquests 25 anys de butlletí i penso que és important perquè al final la vida, no, com deia, no la fan els governs, sinó que la fan la gent i les entitats.
L'alcalde Lucas Ramírez destacava la idea de fer compatible, de mantenir l'aposta pel butlletí amb també la necessitat de potenciar les noves tecnologies.
Sí, de fet és una cosa que la tenim molt, molt present i que de cara als propers mesos, en el proper any, en el 2021, doncs puguem posar en marxa un pla de comunicació integral que combini doncs el que tenim ara, els mitjans actuals de ràdio, butlletí i algunes xarxes socials com Facebook, com Twitter, o fins i tot el mateix canal que tenim, que vam estrenar a l'inici de la pandèmia, que era el canal de comunicació per WhatsApp, que crec que s'ha de destacar que l'acollida ha sigut molt bona i va haver bé, tota la majoria d'altes es van produir doncs en l'inici, però crec que és un canal directe i instantani d'informació que s'ha d'aprofitar. En aquest sentit, això que dèiem, no?, de les noves tecnologies, jo també sóc partidari de que les coses les hem de deixar per escrit en un butlletí. Les hem de saber combinar, diguem, tradició amb modernitat, no?, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, el que sempre hi ha hagut és a la part escrita. En aquest sentit, estic molt d'acord amb el que deia en Josep Mir, no? Jo també sóc un home de paper, m'agrada trobar les coses escrites i anar a buscar informació escrita, però no hem de deixar de banda la immediatesa de determinades informacions, i això hem de saber conjugar què volem, quin missatge volem transmetre, i cada missatge d'aquests, en funció del destinatari i de la importància que tingui, saber-la difondre d'una manera o d'una altra per tal que la incidència sigui major.
Us volíem fer aquesta referència, no podia ser d'una altra manera, aquests 25 anys del butlletí, amb el responsable polític actualment a l'Ajuntament d'Olesa d'aquest àmbit de comunicació. Parlem de més coses. Hem deixat enrere el ple de l'Ajuntament d'Olesa extraordinari, important, d'aprovació dels pressupostos, i estem a les portes d'un altre ple, potser amb un contingut, evidentment, no tan dens de propostes d'acord, que es viurà doncs, la setmana que ve. Siguen al darrer ple moltes coses, l'aprovació del pressupost, també donar llum verda a un conveni, un acord amb el Bisbat, amb la parròquia per l'adquisició dels terrenys del camp de futbol de Sant Pere Molanta, moltes coses.
Moltes coses importants, com deies, no? El pressupost inicialment, perquè és el que ens permetrà tirar endavant tots els projectes i les polítiques que volem dur a terme en l'exercici 2021. És un pressupost, sincerament, molt realista, està molt treballat. Sí que puc dir que l'alcalde, en tant que regidor també d'Hisenda, doncs l'ha treballat moltíssim, ens l'ha comentat i l'hem treballat tot l'equip de govern en funció de les necessitats que té cada regidoria, i hem volgut que tots els serveis, que no es perdi cap servei i que tots estiguin correctament prestats, i això es fa dotant pressupostàriament bé totes les partides de cada regidoria, i en aquest sentit sí que destacaria la feina que ha fet l'alcalde de treballar-ho amb tots els regidors per tal que cap àrea quedi desatesa en aquest sentit. Pel que fa al camp de futbol de Sant Pere, no puc dir res que no se sàpiga ja, no? És una demanda històrica per tots coneguda. Aquest camp, doncs el fet de que passi a ser de titularitat municipal, ens permetrà fer-hi unes inversions en el sentit de millorar instal·lacions a la mesura que sigui possible i a part doncs, obrir-lo a altres usos que no siguin estrictament de futbol. Creiem que és un espai que pot ser més aprofitat, que encara pot tenir més sortida i s'ha de posar a disposició de tota la ciutadania, no? Que per això passa a ser municipal.
Un altre acord va ser doncs, tot el nou contracte de les zones verdes, el manteniment de la jardineria, una aposta que pot arribar, en funció de la licitació de com es concreti, doncs, a suposar més d'un 157% d'increment de dotació econòmica.
Sí, i creiem que això és bo. Potser hem de ser realistes, no estàvem contents de com funcionava actualment aquest servei i en aquest sentit doncs, des de la pròpia regidoria puc dir que la regidora Mireia Mancera doncs, ha fet una feina titànica i s'ha compromès molt amb aquest tema, no? Penso que és bo que la gent ha de veure un canvi en el que és el manteniment de les zones enjardinades del municipi. Al cap i a la fi és la nostra carta de presentació, i la carta de presentació del municipi a tot arreu. Per mi és bàsic.
Siguen el debat del ple, va aparèixer doncs, la idea des de l'oposició, en aquest cas, de que s'acumulaven molts projectes que ara s'aprovaven, es licitaven, es dotaven econòmicament, amb la idea de que en el final del mandat es pogués veure la seva realització. No sé si es va captar aquesta idea en el sentit d'acusar el govern d'electoralisme.
Bueno, jo crec que també és la feina que fa l'oposició, no? Miri, exactament això el mateix. Em va passar, vaig tenir l'ocasió de comentar-ho, deu fer 2 o 3 mesos, amb un amic que és regidor en un ajuntament de Catalunya, no és ni del Penedès ni de la província de Barcelona, però és regidor a l'oposició d'un govern governat, en aquest cas, per Esquerra. I em comentava el mateix, no? Ostres, sembla que estiguin acumulant totes les coses per final de legislatura. No ens escolten, fem propostes, no sé què. Jo entenc que l'oposició pot tenir aquesta percepció, però per mi és molt allunyada del que és la realitat, no? Tots sabem que estem portant projectes d'una complexitat molt gran, són projectes molt ambiciosos. Per exemple, l'alcalde me feia referència a la seva última entrevista aquí als projectes de pas a plataforma única dels diferents nuclis històrics de tant de Moja com de Sant Miquel com de Sant Pere Molanta. Això són projectes que no són projectes d'un any ni de dos, són projectes grans, sobretot pel que fa aquí a Moja, no? que doncs està dividit en fases per poder-ho fer tot, no? Doncs, és evident que això no ho farem, no es pot fer tot en un primer any de mandat, perquè és literalment impossible, no? Per temps i per tot. Bueno, trobo normal que és part de la feina de l'oposició. Altra cosa és que sigui, bueno, les coses s'han de sustentar i en aquest sentit doncs, hi ha coses que no comparteixo.
Més coses del ple. Sí que es va donar a conèixer la voluntat del govern municipal d'aplicar una organització de personal transversal, això al fil del debat d'una modificació puntual de la relació de llocs de treball. Què vol dir aquesta organització transversal? A què es refereix?
Organització transversal, a grans trets, vindríem a definir que el que volem és que tothom dintre de les seves competències pugui fer de tot dintre d'aquelles competències. El que no volem és que cada persona tingui una parcel·la assignada i no es mogui d'aquella parcel·la. El que volem és que quan una persona està de baixa o està de vacances, aquella part de servei que fa aquella persona quedi desatesa. El que volem és que tothom pugui fer de tot dintre dels seus àmbits. Això és el que volem.
La idea és aplicar aquest model d'organització coincidint amb l'entrada posada en funcionament ja del nou edifici renovat de l'Ajuntament.
Exacte, el que volem és aprofitem les obres que s'estan fent actualment a la seu de l'Ajuntament perquè la distribució de tots els serveis i de tots els espais de treball estaran pensats en aquesta nova organització, de manera que per àrees estiguin tots agrupats i no quedi, tothom estigui més interrelacionat en aquest sentit.
Doncs volíem fer aquestes pinzellades de recordar aquestes temàtiques del gruix del contingut d'un ple dens, d'importància pels seus acords també, que vivia l'Ajuntament d'Olèrdola fa uns dies, i el que tenim a tocar a calendari, doncs podíem destacar-ne, per exemple, la previsió d'aprovar el que ja seria el projecte constructiu de realització del passeig de vianants que adonia el celler cooperatiu amb el cementiri.
Sí, de fet és una obra que creiem que dotarà de més seguretat doncs els vianants que vagin des del nucli de Moja fins al cementiri, bé sigui per anar al cementiri o bé sigui per anar a la muntanyeta o bé simplement per anar a passejar, però és evident que ara compartir una calçada que ja és prou estreta doncs amb vehicles i vianants cal donar-li seguretat, i en aquest sentit doncs sí que m'agradaria dir que la regidora portaveu d'Esquerra doncs reivindicava que això era una obra que ells havien proposat ja fa temps, doncs benvinguda sigui. Nosaltres també el que volem és dotar seguretat, i si aquest camí és una eina, endavant. L'autoria de qui és, a mi m'importa poc l'autoria, jo sóc més partidari dels fets, s'ha de fer i això és el que hem de fer. En aquest sentit, m'agradaria fer una crida a que des de l'oposició, des del govern, tots hem de treballar per Olèrdola. I m'importa poc, com dic, mai espero que les coses s'agreixin per part de qui ve o qui no ve, sinó que l'important en aquest sentit és que es facin, perquè és una millora. I en aquest sentit estem compromesos. Com bé sabeu, hi ha un projecte també de remodelació de l'Avinguda de l'Arbussà a Sant Pere Molanta, en què s'haurà d'incloure també una part de seguretat per accedir, doncs, per fer un símil, una part de seguretat per anar cap al cementiri de Sant Pere Molanta. Recordem que el cementiri de Sant Pere, per accedir-hi, s'ha de creuar la carretera de l'Arbussà, és una carretera complicada perquè és té un tram recte molt llarg, les velocitats són altes, depèn de quin vehicle, depèn de quins conductors, més ben dit, i clar, també doncs ens interessa la seguretat. Què s'ha de fer? Sí, doncs qui ho proposi, qui ho digui, qui ho faci, a mi m'és igual. Ho aplaudiré igual. Si estiguéssim nosaltres a l'oposició i ho fes un altre partit polític, ho aplaudiria igual, però al cap i a la fi és una millora tant pel municipi com per les persones.
Sí, ens agradaria, doncs, en la recta final de la conversa, parlar amb Jordi Catassos de Seguretat Ciutadana, perquè també és un dels aspectes doncs, que té sota la seva responsabilitat dins del govern municipal. Jo no sé si disposem de dades que puguin contrarrestar la percepció que pot haver en algun sector de la població de que continua persistint aquest sentiment d'inseguretat. És una percepció real en funció de les dades, almenys de les dades que pugui disposar l'Ajuntament?
Jo crec que aquí hem de saber discernir entre la realitat a grans trets. Jo, per exemple, no diré que aquí li entrin a robar, la percepció que tingui d'inseguretat doncs en aquella persona serà molt gran, no? I serà difícil fer-li canviar aquesta visió. Tot i així, he de dir que des de l'Ajuntament i des de la pròpia regidoria estem en un contacte permanent amb Mossos, que no hem d'oblidar que són qui tenen les competències de seguretat ciutadana en el nostre país. Són qui tenen competències de seguretat ciutadana. I des de la regidoria i des del servei de guàrdies municipals s'està en permanent contacte amb Mossos, tant a nivell d'agents i Mossos, com de la regidoria, de la pròpia regidoria amb Mossos, que hem establert unes reunions amb una certa periodicitat per analitzar la situació del municipi. I sí que hem de dir que, evidentment, doncs, hi pot haver hagut doncs, robatoris en indústries o així, però són fets que passen a tot arreu. És una, el problema de la inseguretat no és un problema de Guàrdola, és un problema generalitzat de tot el país, però puc dir que la incidència real és menor del que realment ens pensem. Això no vull dir que tregui importància, ni molt menys. La importància és alta. Si es poguessin produir zero robatoris, nosaltres estaríem encantats, perquè vol dir que podem estar tranquils tots, no? Però sí que no hem de ser alarmistes amb la situació. Estem prou bé i crec que és de destacar.
Per tant, les xifres que té l'Ajuntament no són que hagin augmentat les denúncies, com a mínim?
No, de fet, en una de les últimes reunions que vam mantenir amb Mossos, vam posar sobre la taula, ens van exposar doncs, nombre d'incidències que hi havia hagut de l'any anterior amb com anàvem aquest any, i realment havien anat a la... tots havien anat a la baixa, excepte un, que són els delictes causats a través d'internet. I s'explicava molt fàcilment, no?
Més ús.
Amb la pandèmia tothom ens hem quedat confinats a casa, les compres s'han efectuat per internet, doncs moltes estafes o moltes d'aquestes incidències s'han donat en el comerç electrònic, no? En aquest tipus de delictes. Però sí que ens deien que tot havia anat molt a la baixa. És evident que aquí també, doncs, segurament hi entra en joc el fet de que el confinament ha propiciat això, no? Però de moment, ara amb la reobertura progressiva de l'activitat que normal, entre cometes, doncs no s'ha produït un increment desmesurat de fets delictius.
Doncs anirem seguint. Jordi Catassú, regidor dels àmbits de Bon Govern, Atenció Ciutadana, Comunicació, Recursos i Espai Públic, en nom, en aquest cas, d'Alternativa per l'Olerdo, del Govern Municipal. Gràcies per ser avui amb nosaltres. A reveure, que vagi molt bé. Fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
Nosaltres hi tornem demà en l'edició del dijous de l'Olerdo de l'Actualitat. Que vagi molt bé.